Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Alpena.
L'estrena de Blancaneu, el desembre de 1937, va suposar una fita pel cinema. El primer llargmetratge de la companyia encapçalada per Walt Disney, productor meticulós i perfeccionista, era també el primer llarg en color de la història de l'animació. Disney havia despuntat en aquesta indústria des de mitjans dels anys 20, però aquella pel·lícula va marcar un punt culminant en la seva trajectòria. De fet, la producció de Blancaneu va coincidir en un moment econòmicament delicat per la companyia. Va ser tot un repte artístic, comercial i financer que va trigar més de 4 anys a veure la llum i que de ben poc no li suposava la ruïna. A inicis dels anys 30, els estudis Disney havien assolit fama internacional amb un ratolí, el ratolí Mickey Mouse, que havia debutat el 1928 i també gràcies a una sèrie de curts agrupats sota el títol de Simfonies Ximples. La idea d'adaptar en format de llargmetratge el conte Blancaneu i els Set Nans, popularitzat pels germans Grimm, va agafar forma pels vols del 1933. Quan el projecte es va fer públic, l'opinió majoritària a la indústria del cinema va ser que l'animació estava bé per un curt de 10 minuts, però que fer un llarg completament animat era anar massa lluny. Els crítics i els executius dels estudis de la competència aviat es van referir a Blancaneu com la bogeria de Disney. El pressupost inicialment previst de $250,000 es va multiplicar per 6, fins a 1,5 milions. Hi van treballar prop de 700 dibuixants que van acabar fent gairebé 2 milions de dibuixos, dels quals se'n van aprofitar 400,000, ni una quarta part. Durant els 4 anys que es va allargar la producció, els estudis Disney es van endeutar per pagar una part de les nòmines i van veure compromès diverses vegades el finançament del projecte. Tot i així, Walt Disney apostava per l'expansió de l'empresa, doblant el personal contractat que aquells anys va superar els 600 empleats i construint uns estudis més moderns. Va ser una jugada arriscada que el seu germà Roy no acabava de veure i que va acabar sortint bé. 6 mesos després de l'estrena, els Disney havien eixugat els deutes acumulats i la companyia encarava una època triomfal. Que no t'imaginaves, Josep Maria Soler Sabater, que el Vanguardia un dia posaríem a l'Hi-Ho dels Set Nans? Això sí, és una cosa...
Bé, no ho creguis, eh? Sí. D'alguna forma o altra, els Set Nans havien d'estar a la guàrdia, en guàrdia, per cuidar la Blancaneu.
És veritat, això? És veritat. Si ens hem de posar així, és evident. És evident que aquesta pel·lícula, que avui en parlarem, i de les seves vicissituds i complexitats per arribar a fer-la, ha marcat moltíssim a molts nens durant molts anys, i ha sigut una pel·lícula realment important a la història del cinema. És curiós, una pel·lícula que té prop de 90 anys, no arriba però prop, que continuï en aquest sentit sent tan mítica, no?
El que és molt bo és que en un programa d'història, és a dir, pots a vegades dir la història ho és tot, aquest és un cas. És a dir, quan tot el que va fer el Disney com innovador, futurista, creador... I, en fi, arriscant-se tot, no? Arriscant tot el projecte que tenien ell i el seu germà i tota la història, va ampliar d'una forma extraordinària el cinema cap a un públic que aleshores era molt minoritari. Clar, aquest públic minoritari, ara hi ha moltes pel·lícules que es fan per aquest públic que ja no és minoritari.
No, i tant.
És a dir, i això vol dir, és a dir, tot un oci amb el qual milions i milions de persones a partir d'aquí agafem uns certs valors de la infància, no? Des de les fades, des dels castells aquests mítics, doncs si aquest castell, aquests castells són originaris de castells medievals europeus o si són aquell famós castell que hi havia a la illa de Xipre i és veritat o no, i això ja ho preguntarem després, ho parlarem després. És a dir, totes aquestes coses, doncs això forma part també de la història, perquè a partir d'aquí traiem uns valors sobre la bondat, la justícia, la bellesa, etcètera.
Passa, s'ha de dir també que els valors de Disney, en general de la indústria cinematogràfica dels anys 30, no són valors especialment revolucionaris dins del món capitalista. O sigui, mentre s'està fent un cinema molt trencador a la Unió Soviètica, a la gran indústria cinematogràfica, especialment nord-americana, però també europea, ensenya uns valors molt tradicionals, i Blancaneu és un cas claríssim.
És els valors que pauten l'enfrontament en contra el comunisme. Mm-hmm. És a dir, els valors tradicionals que marquen bastant la nostra visió del món entre catòlica i protestant, però basats, diguem, en el cristianisme. I aleshores totes aquestes característiques darrere també hi ha, diguem, aquestes actituds, però sí que és veritat que això afecta a milions i milions de persones, i a més coincideix amb un moment amb el qual a poc Europa, per raons molt diverses, i entre elles doncs el gran creixement d'aquesta indústria nord-americana, coincideix amb els efectes de la Segona Guerra Mundial, la qual cosa ara, hi ha moltes vegades amb tot el que està passant ara al món, és a dir, en referència, diguem, les guerres que actualment vivim, de Lituània, les guerres de...
De Lituània, no, d'Ucraïna.
D'Ucraïna, les guerres,
esperem que no hi arribi.
Les guerres que hem viscut a Síria, les guerres de Gaza i altres guerres, les del Sudan, etc. Moltes de les característiques amb les quals nosaltres tenim, darrere hi ha, en última circumstància, la visió del bo i del dolent creat amb aquests anys. I això és el que forma part de la nostra història de la humanitat, eh? I això forma part de la història.
Bé, un dels bons avui ens ve a visitar és el doctor Jaume Duran, doctor en cinema i audiovisuals i professor de cinema de la Universitat de Barcelona, a qui agraïm moltíssim que sigui avui aquí amb nosaltres. Doctor Duran, benvingut a l'Avantguàrdia, gràcies.
Bon dia, Enric, moltes gràcies a vosaltres.
Anem a parlar de Blancaneu. Per què és tan innovador? Per què ha quedat tan marcat, diguéssim, dins de la memòria col·lectiva aquesta pel·lícula? Perquè, clar, quan te la veus té un encant, té una cosa... És evident, si està ben feta, això, tot això és evident. Però realment, pel·lícules amb encant i ben fetes, n'hi ha a tot arreu. I en canvi, Blancaneu és una d'aquelles que realment ha quedat marcant el record de generacions i generacions i generacions.
Sí, certament, el film és una producció fins aleshores mai vista. Molt sovint es diu que és... la primera pel·lícula en color i sonora, etc. Això potser des d'un punt de vista d'animació no és ben bé cert. Es coneixen altres llargmetratges fins i tot en color 10 anys abans o llargmetratges fins i tot elaborats dels quals se'n queda ben poca cosa o algun arxiu a mitjans dels anys 10. Però, clar, aquest marca una fita absolutament increïble perquè, sens dubte, marca un abans i un després, fins i tot en la indústria nord-americana. Sobre això que deia, si em permeteu, voldria comentar-vos que de vegades no s'explica que en els que podrien ser els teòrics 50, si fa no fa primers anys, de la història del cinema, partint d'aquella data convencional dels germans Lumière de 1895... Sí. De vegades s'explica poc que a prop d'un 90-95% del patrimoni cinematogràfic s'ha perdut.
Déu-n'hi-do.
Sí,
és una xifra impressionant.
Una xifra impressionant, sobretot...
S'ha perdut perquè reaprofitava molt material, no? De les cintes, no?
Sí, o fins i tot perquè aquestes cintes tenien una conservació molt... No hi havia aquest esperit de conservació que potser posteriorment sí que va haver-hi a través de filmoteques o arxius i de més. Moltes d'aquestes cintes no acabaven tot el circuit que se'ls havia atorgat perquè aquestes cintes es cremaven amb la bombeta del projector, etc.
I morien per sempre i
adocien. Per sempre, i quan no, val la pena dir que en aquestes dècades el substrat de la pel·lícula fotosensible era nitrat de cel·lulosa. El nitrat de cel·lulosa és un tipus de substància química que crema a partir de 40 graus centígrads.
Sí, cremaven a una velocitat...
La qual cosa la gent no volia tenir un polvorí a casa, no?
Però, d'alguna manera... 40 graus és relativament senzill amb una zona determinada d'una casa que pugi,
No parlem de, sobretot a Europa, guerres mundials, la primera, la segona, guerres civils, etc, etc, i aquest poc esperit de conservació. Llavors, clar, quan parlem de la primera pel·lícula, el primer, hi ha moltíssimes coses que s'han perdut. Sortosament en queda algun tipus de citació en alguna hemeroteca, en diaris i demés, però hi ha molta cosa que es desconeix per complet.
I que no es pot veure. Per tant, diguéssim, la pel·lícula Blancaneu és pionera fins a un cert punt.
Sí,
un cert punt.
Sí, tot i que potser aquest comentari venia més per el que són aquests dos grans centres de producció cinematogràfica, per una banda Europa i per l'altra els Estats Units, des dels seus orígens, per dir-ho d'alguna manera, però que es trenca, sens dubte, a finals de la dècada dels 10, quan, després de la Primera Guerra Mundial, a Europa ja perdrà definitivament la partida i ens anirem als Estats Units. Llavors, en els Estats Units sí que es coneix la producció. En canvi, a Europa, pràcticament podríem dir que se'n conserva ben poca cosa.
Anem a parlar dels Disney, que apareixen sobretot el Walt i el seu germà Roy. Roy era més productor, no?, diguéssim, i en canvi Disney era un productor més visionari, o més creatiu. No sé si ho dic
bé. Sí, els Disney són quatre germans d'una família més o menys, no sé, direm treballadora, nascuts a Chicago i de més, però el seu germà Roy i ell decideixen d'entrar una mica en el que seria aquest negoci del món de l'espectacle, diguem-ho així, per entendre'ns, aquest món més lúdic, més de l'entreteniment, i és cert que Roy té una visió més de gestió, vull dir, seria com una mena de productor executiu, manera.
Sí.
I Disney en un principi és molt creador, és molt artista, dibuixa.
És dibuixant també.
Sí, per descomptat. Ell en els seus orígens, en els seus inicis, a principis dels anys 20, ell està directament dibuixant. El que passa és que a mesura que el seu estudi o els seus estudis doncs van creixent i finalment abandona la tasca de dibuixant i passa a la de director-productor de les propostes d'animació.
I creatiu, perquè molt sovint les idees bàsiques de les produccions, sobretot dels 20-30 primers anys, són de Walt.
Completament. Ell és qui mana, per dir-ho d'alguna manera, en aquest terreny. Ell és qui, d'alguna manera, busca les possibles adaptacions que es poden fer de ser relats del 19, no? O anterior. Aquests contes o llegendes, no?, del Charles Perrault, de l'Andersen, dels germans Grimm, i les va d'alguna manera portant al seu terreny per explicar una mica el que abans comentava el doctor Solís Sabater, la idea aquesta d'aquests principis, no?, potser nord-americans, conservadors i de més, que d'alguna manera ell transforma respecte a les llegendes de les quals entreu bàsicament la narració.
És un mite vivent.
Totalment.
A Nord-Amèrica, és un mite vivent, la gent només et parla excel·lències i si fas alguna petita crítica...
No et miren amb bons ulls.
És cert.
Quan Disney comença... Què és el que hi ha a l'animació quan Disney comença a produir? Què és el que hi ha a l'animació nord-americana als anys 10, 20? Què és el que els espectadors, sobretot d'Estats Units, però també del món, perquè la distribució internacional comença a funcionar, poden veure?
Principalment als Estats Units hi ha algunes coses. Tot val la pena, val la pena dir-ho. Fins i tot hi ha algunes propostes des de certes productores ja hollywoodianes, no? La Paramount, per exemple, treu una revista on hi ha un dibuixant, que és l'Otto Mesmer, que fa unes tires còmiques sobre un personatge, que és un gat, basat en una tira còmica del George Harriman, i fa una proposta que és el Fèlix el gat. Llavors hi ha un altre, que és Pat Sullivan, que se n'adona que això té molt... i pensa de portar-ho a la pantalla. Llavors, en aquesta època, per exemple... Per citar...
Has parlat dels anys 20?
Abans, del 19, 18, una cosa així. Però sí, potser els 20, 21, 22 és quan la cosa comença a tenir...
A rullar, sí.
Sí, i fins i tot això agafarà una desmesura a partir de l'any 25 i possiblement fins la dic teòrica arribada del sonor.
27, però sí. Tot és molt relatiu.
Tot és relatiu.
Sí, sí.
I després ja, sobretot també, petits estudis, com deia, i us poseu un exemple així molt paradigmàtic, que és el Fèlix Descartes, el gat, no? Sí. El Fèlix el gat.
I del gat el ratolí.
Sí, sí, tot i que primer va haver-hi, això també s'explica poc, crec, va haver-hi un conill, que era l'Oswald, de Lucky Rabbit. Que això és una cosa que, si voleu, sí, podem explicar després, però tornant a la sí, resposta sí, sí, a la pregunta, sí, sí, simplement m'agradaria comentar-vos que en l'època, sobretot, destaquen els germans Fleischer, els Fleischer Studios. Mm. Max i Dave Fleischer són dos germans que realment estan trasbalsant el cinema d'animació perquè, entre d'altres, han creat una tècnica que se'n diu la rotoscopia o la rotoscòpia, com vulgueu, sí, que en podem parlar també després, si podem. I, a més, al cap de 10-12 anys seran els creadors de personatges com Betty Boop, Popeye, més endavant Superman...
Ui. Sí, sí, són gent important, sí, 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 amb aquesta història.
Superman, disculpeu, a partir de la tira còmica del Shigeru Shuster, és a dir, que ells n'agafen la... De fet, posteriorment són els famosos estudios. Però el que vull dir és que realment Disney no està sol, sinó que en aquella època...
No és un bolet.
No és un bolet, no, ni molts menys. Potser la competència més aferrissada seran els Fleischer Studios, i en molt poc temps la Warner, la MGM, etc., començaran a crear els seus departaments...
Perquè veuen que hi ha negoci, per tant, ho munten així.
Efectivament.
Per tant, Disney està en un mercat molt competitiu i que, per tant, com passa sovint en mercats emergents, hi ha molta possibilitat de fer diners, però també hi ha molta possibilitat d'estimbar-se.
Sí, senyor.
Com és típic de qualsevol mercat, si audiovisual o no.
Sí, senyor. Ho crec certament
sí,
així.
Sí, sí. Per tant, suposo que el risc devia ser constant per part de Disney i Roy amb el tipus de producte que fan, fins que troben una fórmula, que és el Mickey Mouse.
Sí, vaig molt, molt ràpid sobre sí, això, si voleu. Ells comencen fent diversos treballs, una mica com encàrrecs, per entendre'ns, fins i tot arriben a fer alguns treballs d'animació pel món de la publicitat, però finalment triomfen amb uns curtmetratges que fan sobre Alicia, que són curtmetratges que barregen imatge real i dibuix animat. L'Alicia està interpretada per la...
Alicia, el País de les Meravelles.
Sí, tot i que només es diu Alice, però està basat en el relat del Lewis Carroll, i aquesta Alicia està interpretada per la Virginia Davis, i té molt, molt de ressò. Gràcies a això els estudis poden començar a sobreeixir, i a partir d'aquí, sobretot, ells tenen un personatge que es diu Oswald, que és el que comentàvem abans. Sí. El que passa és que amb Oswald hi ha un problema molt gran, que és que és el personatge, podríem dir, el pal de paller dels estudis Disney, però el seu creador, Charles Mintz, finalment veu que ell és un simple, ho diré així per entendre'ns, assalariat o un treballador més. Suposo que exigeix en el Walt Disney una mica més de renom o no sé, algun tipus de remuneració, etc. Disney li diu que no, i Charles Mintz toca el dos, ho dic així molt vulgarment,
sí, sí.
I a partir d'aquí hi ha tot un seguit de trifulques judicials i de més, però el cert és que Disney s'ha quedat sense el seu personatge, el seu caràcter principal, i llavors ha de reaccionar. Okay. I aquesta reacció ve a través d'Iwerks, que és el seu amic des de pràcticament la infantesa, que li proposa fer un ratolí, que serà el posterior Mickey, i que en un inici, per cert, es denominava Mortimer Mouse.
I en canvi, després de Mickey Mouse, em sembla que la família hi participa amb la designació, si no recordo malament.
Sí, la dona de Walt Disney, que es deia Lillian, li suggereix realment que canviï el nom.
Sí, Mortimer. Ara ens sona estrany, no sé, en aquella època, però ara sona una mica poc graciós. Sí, sí.
Poc graciós.
Mickey és més entranyable, sí.
Sí, i també li suggereix algun canvi físic. Estètic. Sí. Allargar la cua, que després també es va tornar a escurçar, les orelles un pèl més grans, i fan dos primers curtmetratges podríem dir que s'emmarquen dins del context de la dècada dels 20, però el tercer ja és el Steamboat Willie, el vaixell de vapor
d'en Willie. Aquest és el més famós, potser. Es pot trobar a YouTube, la gent el pot veure, és molt curiós de veure i val
molt,
la pena de,
val la
de fer.
Pena. Sí. I aquest curtmetratge té molt de ressò perquè ja hi ha so, ja hi ha música i demés.
Clar, i això... Llavors comencen a vendre a les cadenes de distribució de cinema de l'època, que eren molt poderoses, i per tant, si aconseguies col·locar en cadenes de distribució els teus productes, la cosa rutllava.
Sí. Ah. Sí, tot i que normalment el sistema d'estudis d'aquella època, posteriorment entès sota aquests noms de les majors i les minors, no? Les 5 majors i les 3 majors, tenen tot un procés, ben bé fins l'any 47-48, en què dominen la producció, la distribució i l'exhibició.
Sí, fins a la llei antitrust que ho trenca tot això, sí, sí.
Amb la qual cosa els estudis fan cinema, diguem-ho així, convencional, però molt sovint compren les animacions a estudis independents o a petits estudis, i aquí és on Disney acaba, per dir d'alguna manera, entrant en tot el que és aquest circuit.
Però aquestes animacions, per això, no eren el plat fort de la gent que anava al cinema, no?
No, ni molt menys. Tot això és un pèl complex, però sí que és veritat que cap a els 40, als Estats Units, acaba havent-hi aquestes famoses double sessions, les sessions dobles, en què normalment al principi la gent va al cinema a la tarda i comencen a passar uns curtmetratges d'animació,
sí.
Després hi ha l'estrena, després es fa un descans, després es torna amb un noticiari o documental, sí. I després es fa la restrena, i això és
una pel·lícula que fa un any o dos, sí. que van estrenar.
Exacte.
I torna a passar,
sí. O alguna pel·lícula feta amb gent que, com que tenen contractats per fer-los treballar,
okay, després en aquell moment, però sèries B, ara no es, en aquell moment no es deia així, però
sí,
però, sí, sí,
i aquí és una escola molt sovint l'animació, en aquests programes de passar la tarda, per entendre'ns. Sí,
sí. Aquesta serà, diguem, l'oci de milers i milers de catalans i de ciutadans europeus i espanyols a partir dels anys 40.
Fins a finals dels 60, del 60, pràcticament, total. Principis dels 70.
Tota, sí, la,
sí,
meva infància i tota, sí, la gent, sí, del... En fi, tot el, sí, poble ens concentrem. N'hi havia dos, en un poble mil habitants.
Jo, sí, cinemes, sí. Nen barceloní, tots els diumenges a la tarda, anaves al cine i no sabies que anaves a veure.
No.
Veies el que feien i ja està.
Dient, què fan avui? Però ja estaves,
sí, atent. Sí, veies, sí, coses, sí, que, sí, sí, traumatitzaven com a nen, i altres, sí, en canvi, que et fascinaven, sí, sense cap mena de problema.
Fent els dibuixos allò, que, en fi, animats, qualsevol, sí, cosa de distracció, el Nodo, el noticiari espanyol aquell,
sí,
i les dues pel·lícules, la dolenta, era la primera, diguem,
sí,
i la bona.
La bona,
però,
sí.
I a vegades t'agradava més la dolenta que la bona.
Sí, també passava.
I en aquest brou de cultiu és quan Disney, que ja comença a consolidar-se com a empresa, gràcies a Mickey i altres productes, però bàsicament gràcies al ratolí, es llença a una bogeria.
Sí. Ell, bàsicament, a principis dels anys 30 té com dues branques molt importants. L'una és la del Mickey, tots els curtmetratges, i l'altra és el que s'anomenen les simfonies ximples, o les silly symphonies, que sobretot destaquen perquè ell té un compositor, per dir-ho així, que és el Carl Stalling, que musicalitza les seves propostes, i amb el món de l'animació creen una mena de, podríem dir, de relació imatge i so molt estreta, que fins i tot amb el temps s'ha arribat a denominar aquesta relació Mickey Mousing, que són aquesta creació de sons que no existeixen a la realitat i que els sonistes doncs acaben posant... En el món de l'animació això és molt, molt fàcil de veure, amb l'exemple, quan un ratolí baixa unes escales, que sentim el ti-ti-ti-ti-ti... Tot això és...
Clar, això, òbviament, a la realitat no existeix.
Exacte. I aquestes dues són les dues grans branques. Però a Disney li passa una cosa, que és que ell fa curtmetratges, però en treu benefici, però aquest benefici l'ha de tornar a d'alguna manera posar per tornar a fer un nou curtmetratge. I ell s'adona que
negoci
no funciona. Té una frase molt, molt bona, que després va fer molt cèlebre, que deia... jo faig films, jo no faig films per fer diners, jo faig diners per fer films.
Yeah.
Una cita d'aquestes que se li atorga.
I és quan es llença, llavors.
I aleshores és quan diu, Chaplin ha fet el mateix, és a dir, va començar molts curtmetratges i finalment s'ha passat al llargmetratge.
Hem de fer el mateix.
Sí.
La premsa de l'època va rebre el projecte de llargmetratge de Walt Disney amb molt d'interès, conscient que podia ser una fita històrica. En un article publicat a Los Angeles Times el 4 de juliol de 1934, Edwin Schallert es referia a Disney en termes molt elogiosos, comparant-lo amb alguns dels genis més innovadors del cinema mut. El que més sorprenia els crítics en aquell moment era que en una pel·lícula de llarga durada produïda per Disney no hi hagués de sortir el ratolí més famós, l'autèntica estrella de la companyia. Just whistle while you work, and cheerfully together we can tidy up the place. So I'm a merry tune. La llegenda de Blancaneu serà feta en color. Ben aviat, Walt Disney s'embarcarà en la seva primera aventura cinematogràfica. I no serà aquest un feliç esdeveniment? Realitzarà un llargmetratge animat sobre la llegenda de Blancaneu, un dels contes de fades més famosos i populars. La pel·lícula es rodarà en color, amb personatges animats. No inclourà el llop ferotge i els tres porquets, ni tan sols Mickey Mouse. Naturalment, era inevitable que Disney acabés fent una pel·lícula de llarga durada. Aquesta serà en 5 o 6 bobines. Està fent, pràcticament, el mateix pas que Chaplin quan va evolucionar de les bobines curtes als llargmetratges, igual que també ho va fer Harold Lloyd. En termes de comèdia, l'art de Disney potser és el que més s'apropa a aquests èxits assolits en el cinema mut. Aquesta pel·lícula, sens dubte, suposarà un gran pas endavant en la producció de comèdies de dibuixos animats.
Això és En Guàrdia.
Som aquí a En Guàrdia amb en Jaume Duran i amb en Josep Maria Soler Sabater parlant de la producció d'una de les pel·lícules més famoses de la història, Blancaneu.
Sí, sí.
Que es diu Blancaneu i no Blancaneu els set nans, perquè moltes vegades se li ha dit Blancaneu els set nans, suposo que per el tema del conte de Grimm,
sí.
Dels Grimm.
De fet, és el seu èxit el qui promou una mica també aquest afegit, aquesta cua.
No? Els set nans, sí. Sí, 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 perquè els set nans són molt graciosos.
Són molt graciosos.
Per què agafen aquest conte dels germans Grimm? Era un conte molt conegut ja a l'època, o precisament era un conte poc conegut que amb els anys s'ha fet molt famós gràcies sobretot a la pel·lícula?
Potser amb dues coses, però ja s'havien fet algunes versions cinematogràfiques en els orígens del cinema, s'hi havien treballat fins i tot algunes propostes en films convencionals d'imatge real, per dir d'alguna manera, i hi ha un fet que apunta Walt Disney en un dels seus documentals o llibres, que ell diu que precisament ell té moltes opcions per fer el llarg, però una de les coses que l'acaba decidint és que ell ha vist un curtmetratge de la Betty Boop que treballa sobre Blancaneus. Ho recordo que Betty Boop és, sí, sí, dels germans, sí, Fleischer, que sí, són els seus principals, i ell diu que aquest relat dona per molt més que amb un curtmetratge de 6-7 minuts no n'hi ha prou,
sí, sí.
I aleshores es llença a fer el llarg. No sé si amb aquesta intenció també al seu temps
d'emprenyar
els Fleischer.
Sí, no, això...
Per dir alguna
la
cosa.
La mesquinesa humana forma part, sí, de les característiques de l'Homo sapiens, sí, sí.
I la competència.
Sí, sí,
tot,
clar.
També és veritat que el relat dona per molt, perquè hi ha, no sé, trets còmics, hi ha aspectes dramàtics, hi ha temes relacionats amb la por,
la psicologia,
la psicologia
de cada un dels nens, que això és interessantíssim.
Encara que sigui un sexe suau, però la pulsió eròtica és evident que hi és, la mort, el terror, una barreja molt...
De fet, tot un seguit d'elements, a més, relacionats amb el cristianisme, no? La poma... No? Sí. De mi Eva, que seria el color vermell, el número 7, no? És a dir, aquí hi ha tot un seguit,
sí.
Tot un seguit d'elements, no?
La decisió és de Walt Disney.
Sí,
claríssima.
100%, claríssima. Sí, sí, és ell qui decideix finalment, és a dir, les decisions són sempre de Walt Disney.
Val, d'acord, important.
Sempre, sí, sí. Sí, sí. Sempre.
Malgrat que Roy, teòricament, és soci i per tant, teòricament, hauria de tenir també més poder de decisió.
Roy,
Roy Disney, el germà, em refereixo. Sí.
Roy, jo sempre l'he entès com una mena de Jimmy Cricket, el Pepito Grillo, us en recordeu?
Sí.
Que està darrere dient... Sí. Una mica és aquest personatge que el fa tocar una mica de peus a terra. És el germà, és el
que fa els números, no deixa somiar gaire, però al final ho accepta.
Sí.
Però Walt és una explosió de creativitat, és també una persona molt meticulosa, molt perfeccionista... Llavors, clar, tot això en una indústria on dos i dos són quatre, evidentment no se't pot escapar, i Roy li assenyala una mica de vegades l'aturador.
S'ha dit moltes vegades, i no sé si és cert, que Walt Disney, estem parlant dels anys 30, mitjans dels anys 30, tot just ha arribat Hitler al poder, i dins dels Estats Units hi ha tot un corrent, Charles Lindbergh i d'altres, que se senten molt propers a la ideologia nazi o autoritària o feixista, tot és molt relatiu, però i que Disney participava molt amb això, i que això li... No sé si és cert, i si això va tenir una relació amb Blancaneu i la producció d'aquesta pel·lícula.
Molt bé. De manera indirecta, potser sí. Abans de res, potser caldria recordar que els màxims productors executius d'aquestes majors minors que comentàvem abans, que en l'època encara no són aquestes 5 i 3, però són d'origen jueu. No? Molts d'aquests grans, podríem dir,
financers
són d'origen jueu, sí. Venen de Polònia, venen d'Hongria...
Zucker i companyia, tots aquests. Sí,
llavors,
sí.
Aquesta gent, quan veuen el que està passant a Europa, o quan estan acollint immigrants jueus que estan fugint...
I família seva,
Tampoc les tenen totes, però sí que és veritat que hi ha aquest doble discurs. El cas de Walt Disney és molt curiós, perquè ell l'any... a principis dels anys 30, llença Els Tres Porquets. Els Tres Porquets és un film que és bastant innovador des d'un punt de vista de tècnica i de més, però sobretot té una força amb una cançó que està feta pel Frank Churchill, que es diu Qui tem el llop ferotge. Efectivament. Llavors, aquesta cançó... es fa molt famosa i es xiula pel carrer, per alguna manera, perquè es fa un símil entre el llop ferotge i Adolf Hitler. Qui tem Adolf Hitler, que acaba de pujar al poder l'any 33, i Els Tres Porquets. Llavors es crea una mica aquesta... Llavors, clar, Disney sí que és una persona molt conservadora, però tampoc les té totes en aquest terreny.
Sí, però s'ha d'entendre que de la mateixa manera que al segle XIX es va dir que hi havia un fantasma que corria a Europa...
Que era el comunisme.
Que era el comunisme. En aquest període, l'admiració cap a Hitler fins que no comença la Guerra Mundial és bastant, bastant, s'estén per tot el món,
D'un home que sap què vol, que té decisions molt fermes, molt clares...
Personatge històric i canviant l'història de la humanitat.
Sí. Totalment. El que passa és que el matís, insisteixo, està en el fet que molts d'aquestes productores són d'origen jueu o han fugit de...
I, per tant, ja veuen clar que, per molt conservadors que siguin, per molt que determinats aspectes la ideologia ultraconservadora dels nazis i els feixistes els soni molt bé, d'altra banda, clar, el resultat pel seu poble, parents i amics, és terrorífic,
és terrorífic.
I va molt més enllà de tot això. Tornem a Blancaneu. Però em semblava que era... Es llença la producció, clar, produir un llargmetratge no és el mateix que produir un curt, per molt que tinguis una estructura més o menys ben feta per anar produint X minuts a l'any, que això ho devien tenir calculat de com fer-ho, suposo que llançar-se a fer un llargmetratge els devia comportar reestructurar la companyia.
Totalment. De fet, podríem dir que Disney és un pèl innocent en aquest sentit, perquè ell preveu que aquest llargmetratge el farà o el tindrà, si fa no fa, conclòs al cap d'un any, i n'acaba dedicant 3 d'anys a fer-lo. Per altra banda, hi comencen treballant uns quants dibuixants, tu has parlat d'uns 600 animadors, però de manera indirecta amb el temps acabaran sent de més de 1.000
i col·laborant. És que és una bogeria.
Molts treballadors col·laborant amb 1.000.
això. 1.000 animadors, sí, sí.
2 milions de dibuixos. 400.000 finalment pel film, un pressupost de 250.000 dòlars a l'època, que es multiplicarà per 6. Realment, Disney, per alguna manera, penso que no sap on s'ha ficat, per entendre'ns.
Però no és una companyia tan gran com per poder mantenir això, teòricament.
No, tot i que insisteixo que és una de les grans companyies del moment. En Europa no hi ha competència, i en aquella època, sobretot els Fleischer i Ace, a partir d'aquestes dues branques de Mickey o les Simfonies Simples, són els qui, ho diré així, tallen el bacallà.
Ja. Yeah. Comença la producció, i una de les coses que sorprèn també de la pel·lícula és el grau, diguéssim, dels personatges humans, per dir-ho d'alguna manera, el seu moviment tan diferent del que s'havia vist fins aleshores. No és un moviment rígid, sinó que és un moviment molt fluid, i al mateix temps contrastat aquest moviment dels personatges, entre cometes, humans, amb els personatges més des dels animals, els mateixos nans, en què tenen un moviment molt, que sí que recorda a l'animació dels anys 20. És una combinació estranya, aquesta.
Sí, de fet hi ha dues tècniques que es barregen en el film. Per una banda, per aquests personatges humans, més versemblants, per entendre'ns...
Sí, la princesa, el príncep, fins i tot la bruixa, quan és de dona, quan és de príncep...
Sí.
No, quan és de bruixa no tant, però és de dona, sí.
De fet, la veu de la bruixa la posa la mateixa actriu o dobladora, com vulgueu, per fer la bruixa es treu la dentadura, i per fer la Blancaneus doncs se la torna a posar.
Caram.
Perquè, és la mateixa persona.
Sí, sí.
Però anant al sistema del que és pròpiament l'elaboració, per elaborar aquests personatges humans i fer-los actuar, es treballa amb un sistema de rotoscopia. La rotoscopia enregistra imatge real qualsevol acció, i després es van calcant tots els diversos fotogrames, que és el resultat del que... per fer una animació molt versemblant amb la realitat. Tots els personatges humans tenen aquest sistema rotoscòpic quant a la seva creació. En canvi, els personatges que no són humans, els animals, ara parlàveu dels nans, sí, etc., tot això segueix una animació tradicional, que ell també d'alguna manera revoluciona a partir d'una altra tècnica, que és la tècnica de la càmera multiplà. Molt ràpidament, sí, la càmera
multiplà. Càmera multiplà. És això.
La càmera multiplà és com una truca. Una truca és està patentada pel Debris uns anys abans, unes dècades abans. És com una taula on es col·loca el dibuix, i on la càmera bàsicament enregistra un fotograma col·locada perpendicularment damunt la mateixa, no? És a dir, com si estigués al sostre, es va disparant un fotograma i es va canviant el dibuix, i d'aquesta manera...
Sembla que hi ha l'animació, diguéssim.
En Walt Disney, tot i que no és ben bé una creació seva directament, però sí que en fa una transformació molt interessant respecte a coses que hi havia hagut abans, en Walt Disney ell arriba a fer el mateix, però en lloc d'haver-hi un sol sobretaula, per entendre'ns, se n'arriben a posar en un principi quatre, de manera que ell pot posar la càmera dalt de tot en quatre sobretaules on es col·loquen dibuixos cel·luloides.
Aquests... que són transparents en part. Clar.
Exacte. Llavors aquests prestatges o sobretaules...
És aquesta sensació de fons que tenen les pel·lícules de Disney.
Profunditat, etc. O veure com, per exemple, en primer terme tenim, doncs, no sé, unes branques o... i en últim terme tenim les muntanyes, i entremig l'acció de la Blancaneus, per entendre'ns.
Tal com comentàvem, en plena expansió dels estudis, la decisió de fer un llargmetratge d'animació obeïa a raons pragmàtiques i també artístiques. Per atreure el públic, en aquella època de la Gran Depressió, les sales de cinema oferien aquestes sessions doble, i la demanda de curs d'animació anava, per tant, una mica a la baixa. Per això, Walt Disney s'havia plantejat explorar aquests altres formats. El seu soci, germà gran, Roy Disney, no ho acabava de veure clar.
Escolta, Walt, ja sé que portem un temps treballant en Blancaneu, però vols dir que estem fent el millor pel benefici de la companyia? començo a dubtar que en tinguem prou amb un quart de milió de dòlars per produir-la.
No cal patir, Roy. Ja saps que els cinemes ara estan apostant per la doble sessió. Abans, quan passaven una sola pel·lícula, els curts servien de complement, però ara ja no hi ha tanta demanda.
I què vols dir amb això?
Doncs que si eliminem del nostre pressupost anual 10 curts, segur que podrem cobrir despeses.
T'has begut l'enteniment? Els curts ara mateix són la principal font de beneficis de l'estudi Walt. Deixa de fer-ne 10 a canvi d'un llarg, que vés a saber quants anys trigarem a acabar. Això no té cap sentit, home. Això no pot seguir així, que no ho veus?
No és la primera vegada que ho parlem, i la meva opinió no ha canviat. Mira, Roy, ara toca expandir-nos, en tots els sentits, no només en la durada de les pel·lícules. L'estudi s'ha quedat massa petit per tota la família que hem anat reunint.
No t'empatollis, Walt, i sobretot, no et confonguis. No som família, és personal. Treballen per nosaltres a canvi de diners.
Tant se val. Ja saps que els considero com una família. Vam començar amb 6 animadors i ara ja en som més de 50. A banda dels entintadors, els guionistes, els càmeres i els tècnics, les secretàries, per mi són com fills.
Doncs vigila, que algun d'aquests fills no acabi renegant del pare, que no seria la primera vegada que passés.
De desagraïts, l'infern és ple, però això passa fins i tot a les millors famílies. Sigui com sigui, el que hem de fer és mirar endavant. L'expansió és una mostra d'èxit, no pas de fracàs, i per això crec que hem de construir un nou edifici d'entintat i pintura.
Més despeses. Déu vulgui que tinguis raó, perquè si no, ja ens veig demanant caritat al vell mig de Hollywood Boulevard.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Jaume Duran, va ser conflictiva el procés de producció? Els hi era còmode treballar amb aquell nou sistema? Què va passar?
Van passar moltes coses i potser la resposta és sí, va ser conflictiva, perquè es van donar molts fets. Tanmateix, aquesta mena de perseverança de Walt Disney va fer que el projecte finalment sortís. Ell fins i tot es diu que van a parlar amb diversos banquers perquè li augmentessin el pressupost, fins i tot els hi passava projeccions, en fi, hi ha tota una història
sí,
al darrere.
Ho sentirem, això, sí.
Els dibuixants estaven... els dibuixants eren treballadors que veien que havien acabat fent, podríem dir, tres torns de 8 hores matí, tarda i nit, és a dir, les 24 hores, hi havia 3 torns, i a més no tenien cap dia de festa a la setmana.
Ostres.
La qual cosa, aquí hi ha una feinada de calample, això crea, òbviament, doncs, conflictes.
Mala maror,
malestar. Però també és cert que molts d'aquests animadors veien que Walt Disney també estava allà amb ells. O també els esperonava, no? I potser aquest doble joc és el que jo interpreto que va fer que finalment això tirés endavant.
O sigui, Disney era un pencaire de marca, sí.
Sens dubte, sí. Permeteu-me que digui que Disney és un personatge, una persona, que sempre ha tingut aquest punt, no? I en el fons també té tot una vessant... és a dir, Disney és una persona de la seva època, és un empresari, és un, no? Porta uns estudis... Però també té una vessant creativa, té molta influència dels moviments aquests avantguardistes centreeuropeus, no? Que comencen amb l'expressionisme. A Blancaneus es veu això.
L'expressionisme es veu molt, sí.
Molt. L'interior del bosc, com es mouen les branques, els ulls dels animals...
Ara diré una bestiesa, però a mi em recorda Nosferatu, moltes vegades.
Doncs per què no?
Moltes vegades veus el Nosferatu al Murnau i veus Blancaneus i dius... Caram, sí. Ja ho sé que no, el tema i el
una
no.
Una mica teatral.
Però sí, aquests sí? Planos tan retorçats...
Amb els ulls que parlen...
Sí. Les ombres.
Les ombres és una cosa que sí. Això no s'ho inventa, però diguéssim, ho destaca Murnau.
Sí.
I Disney a Blancaneus ho veus, no? Les ombres aquelles del Nosferatu, que són extraordinàries. Doncs això, que és una cosa xocant. Es nota la influència, sí. Totalment. Es nota que un home que veia cinema, que no, no es quedava a casa.
Sí, que tenia, era una persona amb molta inquietud i molt sensibilitat. Civilitzat pel món de les arts, sobretot plàstiques, pictòriques, etc.
I en el guió també hi va intervenir, en aspectes del guió, xocants, la relació, si no recordo malament, es va criticar que Blancaneus dorm amb 7 senyors grans. Sí, vull dir que alguns impulsions evidents de cap a ella, no? Això va ser criticat en el seu moment.
Sí, però totes les decisions les pren finalment Walt Disney.
És igual, és critiquin igual. El que critiquin.
Sí, ell finalment pren la decisió.
Al final del primer any de preparació de la pel·lícula, el pressupost inicial de $250,000 ja s'havia doblat. Això va preocupar el Banc d'Amèrica, que li havia concedit una línia de crèdit a l'estudi. El vicepresident del banc, Joseph Rosenberg, va amenaçar Disney amb tallar el crèdit si no controlava millor les despeses. Va exigir veure el que s'havia rodat i se li va organitzar un passi privat quan encara faltaven moltíssimes escenes. Disney era tan entusiasta explicant la pel·lícula, fins i tot interpretant els diversos personatges, que el banquer va quedar convençut. L'única filla biològica de Disney, Diane Disney Miller, recordava l'episodi en el llibre que va publicar l'any 1956 El meu pare Walt Disney, coescrit amb Pete Martin.
El meu pare recorda cada segon d'aquell dissabte en què es va seure al costat de Rosenberg en una sala de projecció. No coneixia bé en Rosenberg i la pel·lícula que li estaven passant era un trencaclosques. Hi havia trossos en què el meu pare havia intercalat dibuixos a llapis per substituir el que faltava per fer i allí es trobava, suant lentament i explicant coses a Rosenberg quan pensava que les explicacions podien ajudar.
Recorda vostè el lloc on he posat aquells esbossos abans? Doncs abans que acabem, aquella escena serà preciosa.
En Rosenberg només deia...
Sí? Caram, caram!
I el meu pare continuava allà, assegut, cada vegada més amarat de suor. Quan va acabar, van sortir junts. En Rosenberg es va estirar, va mirar al seu voltant i va començar a parlar de tot menys de la pel·lícula. El pare va pensar que era mala cosa. Per fi, en Rosenberg va entrar al seu cotxe i va dir...
Adéu, senyor Disney. Aquesta pel·lícula li donarà un munt de diners.
Això és... En Guàrdia.
Doctor Duran, tots aquests maldecaps van ser a fi de bé, perquè, si no tinc mal entès, ja a partir del moment de l'estrena va ser un èxit aclaparador.
Èxit aclaparador. Va ser el film més vist fins aleshores i va ser, per dir alguna manera, posteriorment derrocat per allò que el vent s'endugué.
Sí, que és una mica posterior,
una mica
un parell de llenys més tard, sí.
És un film que té un èxit molt gran, fins i tot l'Acadèmia dels Oscars acaba donant un Oscar, en diuen especial, no? un honorífic al senyor Walt Disney.
Ja, perquè no li poden donar a Blancaneu.
Exacte.
No, i no hi havia Òscar d'animació.
No hi havia Òscar, exacte.
Clar, ja. Això es crea després, sí.
Curtmetratges, però el llargmetratge aquest sí. No sabien com...
Sí, clar.
I se li dona un Òscar, i per cert, 7 Òscars petits.
És bona aquesta, és de gràcia.
Li dona la Shirley Temple, dona l'Òscar gran i 7 de petits.
Era una nena en aquella època.
Era una nena, clar, i
sí,
tant.
Sí.
En honor a, doncs, els set
nans.
Arribarà a tenir només als Estats Units uns 8 milions de recaptació, deixant de banda el marxandatge, que el marxandatge, com sempre, va a part,
clar.
I supera el marxandatge que s'havia establert com a fita ja en el seu moment arrel dels Tres Porquets. És a dir, que un milió i mig, al cap de poc, 8 milions, no? Mm-hmm. I, a més, el marxandatge que comença també...
O sigui, és el que llença definitivament la companyia. La companyia trontollava, diguéssim, sí. Anava fent i anava pujant, però mm-hmm. amb molts riscos, suposo que a partir de Blancaneu allò es dispara.
Es dispara. De fet, trontolla amb uns certs alts i baixos, i algun moment de... Però sí, sí, es dispara fins al punt que Walt Disney, a partir d'aquí, per aquestes ganes o aquesta obsessió o aquest sentiment que té cap a les avantguardes, ell dubta entre fer un film més de caire, més, no sé, més cap al que a ell li agrada o tornar a fer un altre film doncs més relacionat amb aquestes llegendes, contes populars i demés, dubta i acabarà fent les dues coses.
Farà Pinocho, sí.
Pinocho clar. I Fantasia, que sí, les estrena sí. El mateix any.
Sí, sí, sí. Fantasia no té un èxit, no. Pinocho de Unidó, sí. I és clar, i això...
Aleshores, Dumbo, Bambi, etc.
Sí, sí,
i abandona
sí, sí.
Tota aquesta, no sé, basant més... avantguardí, jo li dic avantguardista, però clar, aquí entren molts
sí,
moviments.
Sí, veurem Dalí, per exemple,
sí,
encara que no surt gaire, però
cert,
planteja en Picasso, però no acaba de reeixir sí. La cosa i no es fa, entre altres coses, per discrepàncies personals sí. De mirada al món, etc. Però que té una vessant molt particular.
I perdoneu, de fet, en aquesta línia de contes populars, ell de tant en tant inclou algun moment, per exemple, surrealista, per exemple, Dumbo, suposo que recordeu... Sí. Aquest somni del
sí,
personatge,
sí, sí.
Que és un somni molt experimental.
Sí,
no?
Sí, sí, sí,
és a dir, ell ha abandonat aquesta segona línia, però en la primera, quan pot, hi posa algun dels trets.
I passarà molts anys després amb Mary Poppins, etc. Jaume Duran, no tenim més temps, que és un clàssic ja d'aquest programa, que és de les frases que més s'ha dit en aquest programa, no
sí,
tenim més temps.
Possiblement.
Moltíssimes gràcies per haver vingut a explicar-nos això tan interessant de la producció de Blancaneu, i esperem que si el doctor Duran s'anima i no li hem resultat molt antipàtics, ens vingui a explicar una altra cosa un altre dia.
Mare de Déu, n'estaré encantat. Moltes gràcies a vosaltres.
Ja hi comptem, moltíssimes gràcies. Josep Maria Soler Sabater, quina és la teva pel·lícula d'aquestes d'animació favorita?
Home, Blancaneus bastant, eh?
Sí, Déu-n'hi-do.
Però ara hauria de pensar... A mi m'agradava molt també tota la història del Mickey Mouse. Aquestes pel·lícules del Mickey Mouse.
Sí.
Tots aquests curts m'agraden molt, perquè a més els trobo entranyables. Formen part de la teva vida.
I tant. Això és L'Enguàrdia.
Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Razkin. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas.
I amb les veus de Josep Aguilar, Marc Lobato, Xavier Martín, Xavier Pujol i Dolors Sans.